Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de fa dos anys ens hem passat bona part del nostre temps amb mig rostre tapat amb la mascareta. L'objectiu, esquivar la pandèmia de la Covid-19, com diu sempre l'epidemiòleg Toni Trilla, la mascareta, que avui ha deixat de ser obligatòria a la major part dels espais interiors, passarà a la història com el gran símbol d'aquesta pandèmia. Bona tarda, soc Carlos Losada, i les primeres hores sense tapar-nos la boca i el nas estan marcades pels dubtes, però també per la satisfacció. Uns encara la porten, aquesta mascareta, i d'altres els hi ha faltat temps per treure-se-la. Sortim ja fins als carrers de Barcelona. Joan Lozano, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. La ciutadania valora amb satisfacció la retirada de les mascaretes a interiors. Un exemple el trobem amb l'Aleix, amb qui hem pogut parlar, i ell ens diu que després de dos anys de l'inici de la pandèmia és una molt bona notícia, ja que considera que la mascareta era incòmoda pel seu dia a dia.
Tanto para llevarla como para comunicarme con otra gente. Aparte, tenéis que estar pendiente siempre de que cuando salgas de casa, de llevarla encima, porque si no, no puedes entrar en X sitios o no puedes hacer X cosas.
D'altres, com la Maria, també creuen que la mesura arriba en un bon moment, malgrat que ella ens diu que potser hauria d'haver estat retirada de forma progressiva.
La gente estaba bastante agobiada y de por sí ya había mucha gente que había decidido no llevarla, pero a lo mejor se tendría que haber hecho más paulativamente, poco a poco, en diferentes zonas y todo.
Els usuaris també veuen contradiccions en la nova normativa. L'Àngeles, per exemple, troba correcte que continuïn sent obligatòries al transport públic. Per la seva banda, l'Aleix destaca que no entén per què estacions o aeroports no és obligatori, però sí ho és dins del transport.
No, pero bueno, yo en el tren, mira, yo viajo de San Cugat aquí cada día y me pongo el tren y lo encuentro muy bien porque estamos en un sitio cerrado, pero en un establecimiento que entras hay cosas que son absurdas.
El hecho de que, por ejemplo, la tengas que llevar justo cuando entras en el metro y cuando estás esperando el metro no la tengas que llevar, mucha lógica no la veo. Yo creo que tendría que ser todo el proceso de cuando entras en el metro o cuando estás ya en la estación.
Tot i que s'elimina l'obligatorietat de manera general, el Reial Decret recomana el seu ús per a les persones vulnerables, així com també en esdeveniments multitudinaris o en trobades privades, segons la vulnerabilitat dels participants.
Gràcies, Joel. En l'àmbit laboral, cada empresa amb el seu departament de riscos laborals haurà de decidir si es continua portant en recintes tancats després de fer una avaluació dels riscos que hi pot haver. Amb tot i segons el Ministeri de Sanitat, la mascareta no és obligatòria amb caràcter general. I el comerç que farà, doncs, hi ha resposta per a tots els gustos, com ha comprovat també aquest matí l'Adrián León.
Davant els dubtes i la confusió viscudes durant les primeres hores de la nova normativa, molts negocis estan optant per mantenir, de moment, l'ús de la mascareta entre els seus treballadors. És el cas de la llibreria Finestres, al carrer Diputació de Barcelona. Com que d'aquí tres dies serà Sant Jordi, la Mireia, una de les responsables de la llibreria, ens ha explicat que és recomanable continuar-la duent.
Respectarem tots aquells clients que vulguin venir sense mascareta, però entre els empleats recomanem que la gent continuï portant mascareta almenys fins passat Sant Jordi, perquè suposem que hi haurà molta gent.
També la continuarà portant el Jesús, propietari d'una papereria, tot i que reconeix que des de fa dies rep clients sense mascareta.
Yo la llevaré durante un tiempo, ¿no? Mira, para que los clientes estén tranquilos y después, pues, ya supongo que me la quitaré, ya supongo que cada uno entrará como quiera, ¿no? De hecho, ya los últimos días ya lo hace.
D'altres, com el Jordi, soci d'una ferreteria, deixaran triat anar treballadors com a clients.
Tampoc ens obligarem, perquè no. Si algú la vol portar preventivament perquè té problemes a casa de salut, si vol fer que ho faci, jo no obligaré a ningú.
Tot i això, després de tant de temps sense poder triar, molts ho tenen clar, com la Sílvia, que és gerent d'una floristeria i que des d'avui ja no portarà la mascareta.
Yo estaba deseando ya que la quitaran, entonces yo, en cuanto se pueda, me la quito y obviamente no voy a pedir a la gente que se la ponga si yo soy la primera que está deseando quitarla.
L'Ignacio és cambrer d'un restaurant del centre de Barcelona, on els treballadors no portaran la mascareta, però si un client els ho demana, se la posaran.
Aquí la vamos a sacar. Pero yo creo que no tendría ningún problema si un cliente le molesta y sería dentro de todo lógico.
De la majoria de negocis consultats per Cope Catalunya, cap d'ells obligarà a retirar la mascareta als seus treballadors.
Gràcies, Adrià. La mascareta continua sent obligatòria, recordem-ho, als recintes sanitaris, a les farmàcies, les residències de la tercera edat i el transport públic. Però atenció, com dèiem abans, es podrà anar sense aquesta mascareta a les andanes del tren, del metro, les parades d'autobús o també a l'aeroport, però s'haurà de portar posada, recordeu-ho bé, a l'interior tant dels trens com dels autobusos, als vaixells i també dins dels avions. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Saïd Esbai, previsió del temps. Bona tarda, Saïd.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya, cel cobert amb precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta que seran localment fortes o persistents al litoral i prelitoral, especialment a Tarragona, on es poden acumular fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. A més, la cota de neu se situa entre els 1.100 i 1.400 metres al Pirineu Occidental, amb acumulacions de fins a 5 centímetres de neu a la Vall d'Aran. Temperatures màximes en descens amb valors de fins a 19 graus a Tarragona, 18 a Barcelona i Girona i 16 a Lleida. A més, al litoral, vent del nord i nord-est de moderat a fort i a la resta, vent de component est de fluix a moderat i onades de més de 3 metres d'alçada al litoral de Barcelona i Tarragona. Demà dijous, cel ennuvolat disminuint a intervals ennuvolats i precipitacions més abundants al Pirineu i meitat oriental, la cota de neu que puja fins als 1.600 o 1.800 metres, temperatures màximes en ascens i vent del nord i nord-oest moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora tenim algunes aturades, de moment cap situació massa complicada pel que fa a la mobilitat, però sí, com dèiem, algunes aturades, per exemple, en el cas de la AP7, al tram de Barberà del Vallès en sentit Girona, i també al lateral d'aquesta autopista, al llarg d'uns 2 quilòmetres, a la zona de Cerdanyola, també en sentit nord, a la ronda litoral de Barcelona. Força lentitud, alguna aturada també entre Prim i la Barceloneta, especialment la zona de Prim, Poblenou, en sentit Llobregat, i també de zona franca a Montjuïc, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Com sempre, a les 3 i 5, Esports Cope. Ara fem un ràpid avenç. La Lliga, que no s'atura tota la setmana, eh?
Tindrem, bueno, i tindrem tiempo de juego, sí, i anem a veure tot què ens deixa aquesta jornada número 33 de Lliga, però, òbviament, és tema de portada a nivell nacional la roda de premsa de Luis Rubiales, defensant la seva honorabilitat al voltant del contracte amb Aràbia Saudita per la Supercopa.
Yo voy a ir con la cabeza muy alta por la calle. A lo más me encuentro a alguien que me dice algo, pero yo voy a seguir yendo. Es más, habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara, porque no tengo nada de lo que avergonzarme en mi vida. La gente del fútbol está escandalizada por estas mentiras. Pregúntenme lo que quieren, o es que ya saben que el contrato es legal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ensuciar por ensuciar?
Doncs al voltant d'aquest tema passa avui per Esports Cope una de les mans dretes de Luis Rubiales, el fins ara president de la Federació Catalana, vicepresident de l'Espanyola, aspirant a la reelecció en el càrrec de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. Joan Soteras, avui a Esports Cope, al voltant de l'afer Rubiales Supercopa. Però ja a casa nostra estem enmig de la jornada número 33 de Lliga i el Barça, en aquesta jornada intersetmanal, juga demà al camp de la Reial Societat. Novetats a Camp Barça, Elena Condis.
Xavi recupera els seus dos centrals titulars, Piqué amb l'alta mèdica, també torna Araujo després de està sancionat en l'anterior jornada. Llista de 23, encara no hi és Ansu Fati, tot i que ja està a la recta final. Avui, evidentment, el nom propi de la roda de premsa ha estat Gerard Piqué. Diu Xavi que necessita coses així perquè són com una droga, perquè són com una gasolina per extra motivar-se el fet d'estar en boca de tots, i que ell creu en la honestedat tant del seu central com de Rubiales, amb qui té molt bona relació. El missatge més repetit del tècnic en sala de premsa és que l'objectiu ara, per molt dur que soni, és acabar segons en Lliga.
Hace igual 2-3 semanas nos ilusionamos con quizá poder competir para la Liga. Nos queda ahora muy lejos. Nos queda ahora muy lejos. Nuestra realidad ahora es alcanzar el segundo puesto, que todavía lo estamos. Estamos en el segundo puesto, ¿no? Se han perdido títulos, es una evidencia. El objetivo principal, desde que llegué en noviembre, es la temporada que viene estar en el bombo de Champions. Y a partir de ahí, pues todo lo que venga, todo lo que viniera, ¿no? Pero no ha venido nada. Es nuestra realidad, ¿no? Entonces hay que mejorar, y como club, como plantilla, como staff, cómo competimos, todo hay que mejorarlo. Pero a partir de mañana.
Demà, Reial Societat Futbol Club Barcelona i demà també Espanyol Rayo Vallecano a Cornellà. Última hora amb blanquiblau. Quique Iglesias.
Matí de relax pels jugadors de l'Espanyol. Alguns d'ells s'han deixat veure pel Godó d'Arder, per exemple, que en parlarem després, i també acompanyat de Puado. Han vist algun dels partits abans de que plogués a Can Godó. I per la tarda, entrenament a 4:45, roda de premsa Vicente Moreno, i a les 6 a Cornellà, sessió preparatòria. Cal recordar que torna Yangel Herrera a l'equip i serà baixa per lesió Òscar Gil.
Tot això serà demà, avui a la Lliga de Primera, en aquesta jornada 33, Granada Atlético de Madrid, Celta Getafe i Osasuna Real Madrid. Tiempo de juego des de les 7 de la tarda pel circuit d'emissores FM. I a segona divisió, pas avui per sala de premsa del porter del Girona, Juan Carlos. Mentre hi hagi possibilitats, s'han d'apurar les opcions de lluitar per l'ascens directe.
Miramos para arriba, ¿no? Queremos mirar para arriba. Somos conscientes de que nos encontramos lejos del ascenso directo, pero quedan muchos puntos por jugarse, no es imposible, y creo que debemos mirar hacia arriba, ¿no? Sin descuidar lo de atrás, pero creo que tenemos que... Y el grupo piensa que al final, si es como para llegar al ascenso, como si nos toca jugar las eliminatorias o lo que sea, pero creo que es mejor tener una mentalidad de victoria, ¿no? Ganar, acostumbrarte a ganar.
Mentretant, la pàgina poliesportiva ens obliga un dia més a passar pel Real Club Tenis Barcelona, torneig Comte de Godó. Ara mateix, amb tenis o sense? Juan Arias.
De moment, amb tenis, tot i que sembla ser que els partits que vindran o el que s'està jugant ara mateix quedaran suspesos. De moment, es juguen. D'entrada, Carreño ha guanyat Zapata. Taverner està perdent el partit a la pista central 1-0 contra Auger Aliassime, i el català Albert Ramos també perd 1-0 contra Harris. I si la climatologia ho permet, no abans de les 4, Alcaraz debutarà contra el coreà Wom i després Tsitsipas contra el bielorús Ivashka.
Mentretant, en bàsquet, el Barça arrenca amb victòria al playoff de quarts de final de l'Eurolliga, 77-67, davant del Bayern de Múnich, amb actuació estel·lar de Brandon Davis i Dante Exum. No serà fàcil la sèrie, creu el tècnic Sarunas Jasikevičius.
Siempre ayuda que estamos juntos. El segundo año ya hemos pasado a algunas guerras juntos y esto sí que ayuda. Estaba para mí muy claro que el equipo ha perdido la cabeza en principio de tercer cuarto, pero enseguida lo hemos entrado ahí, hemos recuperado y esto está muy bien. Este es el camino. No sé qué esperáis ustedes, pero yo espero 4 partidos más así.
Demà, segon partit al Palau d'aquesta sèrie abans de portar l'eliminatòria a Munich. A l'Eurocup, cara i creu. Òscar Quintana debuta amb victòria a la banqueta del Morabanc Andorra. 74-64 contra Budugnos. El que compta, però, és la Lliga.
No nos engañemos. O sea, estamos contentos, hemos visto el equipo ganar, ha hecho una buena segunda parte, pero el domingo va a haber mucha tensión, va a haber muchos nervios. No nos engañemos, no lancemos las campanas al vuelo. O sea, el partido que sabemos todos que tenemos que jugar como hoy en la segunda parte, y hasta un poco mejor, porque con lo de la segunda parte no nos vale. Tenemos que jugar 40 minutos, 90, si queremos tener opciones de ganar ese partido.
I la sorpresa a Badalona amb l'eliminació del Joventut, 73-79 contra Ratio Farm Ulm. Després d'una gran fase de grups, decebudíssim el coach Carles Duran.
És un cop duríssim per l'equip, pel club i per la nostra gent. Sobretot per la nostra gent, al final nosaltres juguem per la nostra gent. Estem eliminats, havíem fet una temporada extraordinària i l'hem cagat, i l'equip ha fallat, jo he fallat. Sabíem del format, per tant, sabíem que si no guanyàvem no passaríem, i no hem fet els deures. A la gent, ho sento.
Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, com és habitual, @esportscope amb blaugrana, al voltant de la Supercopa. Aproveu el paper de Gerard Piqué en aquest tema? No, 55,3%, sí, 44,7%. En blanc i blau, queden 3 partits a casa per l'Espanyol: Rayo, Osasuna i València. Quants punts més sumarà l'Espanyol a Cornellà? Opció més votada, més de 6 punts, 51,1%. Entre 4 i 6, 28,9%. Entre 0 i 4 punts, 20%.
Gràcies, José Luis. Escoltem Esportscope, 3 de la tarda i 6 minuts. Que vagi molt bé.
Fins demà, Carlos.
Nosaltres recuperem més derivades de la notícia del dia, la desaparició pràcticament total de les mascaretes als espais interiors. Aquest dimecres, les escoles han dit del tot adeu a aquest símbol de la pandèmia. Si ahir eren els alumnes els que quedaven alliberats, aquest matí, avui, han estat els professors els que han guardat les mascaretes a l'entrar a les diferents escoles. Després de 700 dies, estudiants i professors s'han pogut tornar a veure la cara. Com s'ha viscut el moment? Doncs ens ho explica des de les portes de l'Escola Maristes de Lleida el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs amb aquest col·legi on hi ha 1.200 alumnes podem confirmar que pràcticament l'ús de la mascareta ja és residual i molt puntual. Els que ahir encara la portaven, avui no, i la fotografia escolar és la d'abans de la pandèmia. Ajuda que avui els professors per primera vegada ja no la porten. Algunes, com Noemí Santiago, acaba de fer les seves primeres classes de la seva vida sense mascareta, tal com ens ha reconegut.
O sigui, vaig començar a treballar gràcies a que portàvem la mascareta posada. Llavors, jo mai havia estat treballant sense mascareta. I, doncs, el fet d'estar ara sense mascareta, la veritat és que és una sensació diferent.
I constatem que són dies especials i que predomina l'alegria. La docent Laura Àguila ens explica aquelles petites coses amagades per la mascareta.
I ha sigut molt curiós perquè hi havia nens doncs, que els faltaven les dents, per exemple, no? I dius, ostres, doncs quina gràcia, no?, poder veure'ls així. Així que, bueno, doncs poder viure aquest moment amb ells i aquest somriure, doncs és un dels millors regals que podem tenir a dia d'avui.
Tots els consultats per COPE Catalunya i Andorra concedeixen a les classes l'expressió corporal compta i potencia l'ensenyament.
Poder veure'ns i poder veure doncs, com el paladar, com la llengua, com tot es posiciona bé, doncs és molt important per també després poder fer un treball, per exemple, d'escriptura.
Per cert, hi hem estat testimonis de la curiositat de la primera vegada. Els docents contractats a fa 2 anys anaven ja per fi sense mascareta. La directora de Maristes, Mari Rius, ha vist per primera vegada la cara de la Noemí Santiago i d'altres professors.
Home, jo ja sabia que era molt guapa, però ara ja m'ho ha acabat de confirmar. Sí, hi ha persones que les han contractat en els últims 2 anys, com és el seu cas, i clar, doncs jo amb ella no l'havia vist mai.
I és que mai una normalitat havia estat tan esperada i celebrada.
I un altre símbol relacionat amb la pandèmia i que també toca a la fi són les terrasses provisionals de bars i restaurants que es van utilitzar per ampliar el seu espai exterior envaint la calçada o també les voreres. Ara tots aquests locals de la ciutat de Barcelona i que no hagin demanat consolidar aquestes ampliacions hauran de desmuntar les terrasses. Dia límit dissabte, dia de Sant Jordi. Ricard Rovirosa, com ho han rebut els establiments afectats?
Doncs hi ha locals de tota mena i és que davant d'aquesta retirada dels blocs de formigó, els titulars dels negocis han tingut temps per demanar sol·licituds per intentar mantenir l'ampliació de les seves terrasses. Davant d'aquestes peticions, el consistori decidirà quines s'ajusten a la normativa i, per tant, es poden mantenir i quines no, cosa que s'hauran de retirar. El Marcos, propietari d'un local situat en el Consell de Cent, va ser un dels locals que va demanar aquesta petició i, al complir amb la normativa, li han acceptat. Per tant, retiraran els formigons grocs i podran modificar tota la part exterior.
Así que como se concedió, se aprobó la extensión de la terraza, pues cuando empiecen las obras, que ya está aprobada por la Generalidad, pues claro, mantendremos esta terraza que realmente nos viene muy bien porque se nota en el trabajo, hay más gente, la gente busca obviamente estar en el exterior.
A pocs carrers trobem l'altra cara de la moneda i és que fins ara el bar de la Lourdes tenia una terrassa provisional i on no complien la normativa, molt probablement li retiraran la terrassa.
Pues sí, muy afectados porque bueno, la gente con esto de la pandemia quiere estar toda fuera. Nosotros ya tenemos poco espacio, entonces necesitaríamos pues este espacio mucho. Lo que pasa es que bueno, ponen muchas trabas y no se ponen de acuerdo y solo hacen que marearnos y no sabemos a qué atenernos.
El govern municipal ja va anunciar que aquest 2022 la ciutat dirà adéu definitivament als blocs de formigó, que ara protegeixen les terrasses provisionals a l'asfalt. Una feina que costarà més de 500.000 euros.
Mentrestant, la patronal Comertia preveu que els establiments associats recuperin al llarg d'aquest any l'activitat prepandèmica i en aquest sentit treballen amb molt bones perspectives. L'únic núvol que pot posar en risc aquesta recuperació és com pot evolucionar la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Raúl Moreno.
Més d'un 65% de les empreses catalanes de retail creuen que les vendes s'incrementaran després de 2 anys marcats per la Covid-19. Segons l'informe de situació, menys d'un 5% dels comerços consideren que el nivell de consum serà pitjor que l'any passat. Malgrat tot, el president de Comertia, David Sánchez, alerta dels efectes que pot tenir la guerra d'Ucraïna sobre el sector.
Si es modera o limita l'augment de preus. Hi ha una derivada positiva, que és la localització, tornar a fabricar a prop, en aquest sentit, amb la qual es generarà riquesa, llocs de feina, amb el nostre entorn, però fins que això arribi, tenim que veure com ens adequem a aquest increment.
En matèria laboral, la meitat dels negocis catalans van reduir la seva plantilla el 2021 i l'organització confia recuperar aquest any els nivells d'ocupació previs a la pandèmia. Des de Comertia també asseguren que la fi de l'obligatorietat de la mascareta en espais interiors contribuirà a millorar l'experiència del client i potenciar el comerç.
Ara sí, ens situem a Lloret de Mar, a la Costa Brava. Els veïns d'aquesta localitat continuen en xoc després de la mort d'una dona de 53 anys i la seva filla de 18, presumptament a mans de l'home de 55 anys, pare de la nena, i que posteriorment es va suïcidar a la mateixa casa. Avui l'Ajuntament de Lloret ha convocat un minut de silenci, de condemna pel doble crim, mentre que a poc es van coneixent més detalls d'un crim prou esgarrifós, Yolanda Canales.
Sí, i alguns detalls que es van coneixent d'aquest cas són com a mínim truculents. Així, per exemple, i segons apunta el Punt Avui, a més d'aquest crim de Lloret, es va produir un altre a Moscou. Però tots dos tenen algunes coses en comú. Van tenir lloc el mateix dia, els dos homes presumptament van matar cadascú, la dona i la filla, abans de suïcidar-se, i estaven vinculats amb l'empresa Novatec, que gestiona el gas rus. En el cas del presumpte assassí de Lloret, Sergei Protosenya, de 55 anys, era comptable i accionista de Novatec i hauria matat a la seva dona i la filla mentre dormien. Els Mossos investiguen si un ganivet i una destral, localitzats al lloc dels fets, podrien ser les armes del crim. Està previst també que avui arribi l'altre fill de la família que en el moment dels fets estava a França. La seva declaració podria llançar llum sobre les motivacions que haurien impulsat el seu pare, que no tenia antecedents per violència domèstica a Espanya, a cometre aquest crim. Va ser el noi que va trucar la policia no tenint notícies de la seva família, perquè els va trucar però no els va poder localitzar. El matrimoni estava empadronat a Lloret de Mar, tot i que residia a França. També els dos fills estaven escolaritzats al país veí, però passaven períodes a la casa de Lloret, i en el cas de la filla estaria a Espanya passant la Setmana Santa. La principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta d'un crim masclista.
I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un punt de venda de droga al barri del Raval, concretament al carrer Botella. Aquest generava moltes queixes dels veïns per inseguretat, molèsties i degradació de l'entorn. Com a resultat de l'operació policial, una persona ha quedat investigada i s'han decomissat monodosis de haixís, estris per la manipulació de la droga i també diners en efectiu. I després de l'estiu entrarà en funcionament un nou servei digital per demanar un taxi al carrer. Això passarà a la ciutat de Barcelona. S'ha batejat com a Pigmi Taxi. L'objectiu és digitalitzar les peticions que habitualment es fan amb alçada pel carrer i reduir també el temps d'espera. Nil Jaime Juan, com ha rebut aquesta iniciativa als taxis de Barcelona, uns taxistes, alguns d'ells, molts, que no estan adherits a cap emissora o a cap aplicació?
Doncs aquesta iniciativa ha estat rebuda amb cert escepticisme per part dels treballadors del sector, i és que aquest és un gremi molt poc familiaritzat amb les aplicacions mòbils. Aquest sistema de microparades, que tindrà el nom de Pigmi, permetrà als taxistes estalviar trajectes per la ciutat sense clients de manera innecessària. I és que, com ha indicat Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, aquest temps suposa un 48% total del trànsit del sector. Així explica Poveda com l'iniciativa de Pigmi suposarà un canvi molt positiu pels taxistes de Barcelona.
Hem de tenir en compte, abans també ho explicava, que el 50% dels taxistes no estan dintre d'una aplicació o dintre d'una una xarxa, doncs, per tal de fer la contractació.
Aquí a COPE Barcelona hem parlat amb el Carlos, un taxista des de ja fa més de 20 anys, i ens ha explicat així els punts a favor i en contra de l'entrada en vigor d'aquesta aplicació.
En defensa de l'aplicació, sí, això sempre és favorable, perquè sempre vas treballar, sempre treballa un poc més, perquè jo he treballat en emissores, i sí, és veritat que és algo més, sí que se treballa. Hay cosas que tienen buenas y cosas que tienen no tan buenas, porque claro, si vas en una aplicación ya estás un poco más sujeto a unas normativas.
L'Institut Metropolità de Taxi i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han anunciat que la mesura té un pressupost de 300.000 euros, el 80% dels quals es finançaran amb fons europeus Next Generation.
Fem ara una pausa de 2 minuts per publicitat i després parlem amb l'escriptor i dramaturg Pau Guix, que acaba de publicar a pocs dies per la celebració del Sant Jordi el llibre El nacionalismo es el mal, que ens presenta aquesta mateixa tarda. Parlem amb el Pau d'aquí un moment.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos de Gerard Piqué para que la Supercopa de España... Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la Federación.
Para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que
se separa perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. ¿Te quedo más claro, lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
¿Tienes
más
miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I t'explico ara que és a Tança Sant Jordi, concretament dissabte, i des de migdia COPE volem presentar un llibre que des d'avui mateix ja pots trobar a la venda. El seu autor és Pau Guix, dramaturg, guionista, director escènic i també escriptor. El Pau és un bigatà que publica avui mateix El nacionalismo es el mal. Pau, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies, Carlos.
Aviam, explica'ns una mica com anirà la presentació del llibre. És aquesta tarda, amb uns padrins de luxe. Situa una mica els oients a quina hora, lloc dels fets, i quins són aquests padrins que comentava.
Doncs mira, avui presentem el llibre al Col·legi de Periodistes, que és Rambla de Catalunya 10, és entrada lliure, i presentem el llibre amb el Sergio Fidalgo, que és l'editor, que és el director també del diari El Catalán.es. Ho presentem també amb el Joan López Alegre, amb la Ignacia de Pano i amb el Miquel Jiménez. Com dius tu, un luxe.
Uns grans padrins. El títol, jo no sé si és atrevit, provocador o demolidor, no sé com el definiries tu, això del nacionalisme és el mal. El nacionalisme, Pau, s'ha de combatre o s'ha d'intentar modular? Com ho veus?
No. A veure, jo penso que qualsevol ideologia que trenca una societat, que divideix a les persones i que està causant el mal, en tot el sentit més ample, s'ha de combatre. És a dir, penso que precisament la Unió Europea es va crear perquè no tornessin a existir aquests horrors, no? El François Mitterrand ho va explicar molt bé quan va dir que el nacionalisme era la guerra, i penso que, en fi, que és una cosa que hauríem de fer. I el títol realment és una aposta, no?, per ser clar i per parlar sense embuts.
Clar. Tens clar, doncs, que el nacionalisme s'ha de combatre, en cap cas s'ha de modular o blanquejar, i en aquest blanquejament del nacionalisme aquí a Catalunya sempre hem trobat, Pau, el PSC, no? És un...
Sí.
Amb una altra actitud del socialisme cap a l'independentisme, o el nacionalisme, com vulguis dir, o el separatisme, tot això hagués arribat tan lluny com hem arribat, tu què creus?
No, en absolut. Vull dir, és que el problema, penso que tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, el problema amb el nacionalisme és l'esquerra, perquè és l'esquerra la que està incentivant o està defendent o s'està associant amb aquest nacionalisme. A més, cal dir que el nacionalisme és allò antitètic el que representa la pròpia idea de l'esquerra, amb la qual cosa encara és més incomprensible, perquè l'esquerra parla de la universalització, no del localisme, parla de la llibertat, no de la cosa reaccionària. Llavors, és antitètic a tots els valors de l'esquerra.
Creus que al final el nacionalisme creus que ha aconseguit que es torni a veure doncs amb recel tot el que arriba des de Catalunya? Algunes vegades han comentat, ui, ve de Catalunya, doncs s'ho miren ja amb una altra mirada.
Mira, jo he treballat molts anys a Madrid i et puc dir, abans que comencés el procés i de que tinguéssim tot aquest problema de nacionalisme, que no problema català, que s'ha de distingir, perquè la majoria dels catalans no tenim cap problema, però sí que tenim un molt greu, que és el nacionalisme, i no cal confondre un català amb un nacionalista. A Madrid, només pel fet de ser català, arribaves i te tenien a tot lloc, a tots llocs, eh? O sigui, t'obrien les portes a qualsevol lloc perquè pensaven que eres una persona treballadora, que eres una persona europeïtzada, que eres una persona moderna o contemporània, i hi havia una gran estima envers els catalans. Quan va començar el procés, evidentment això ha anat canviant arreu d'Espanya. Vull dir, ha decaigut aquesta admiració o ha decaigut no, aquesta entrada tan fàcil que teníem, no, els catalans a la resta d'Espanya. És trist, però, sí. és una realitat.
És una realitat, no? Tornant al llibre, Pau, el nacionalismo és el mal, el llibre està conformat per una bona part d'articles que s'han anat publicant els últims anys en el digital i el català. Que, si no m'equivoco, les dates són del 2018 fins al 2022, en veritat, amb el procés en plena apogeu, com es diu, i amb tota la seva ressaca actual, no?
Sí. Mira, realment comencen, els dos primers articles són sobre Tabàrnia, que és precisament el moment en el qual va aparèixer el concepte de Tabàrnia, i bueno, va passant, evidentment, pel cop d'estat i passant per tota aquesta situació, no? Passant per els processos judicials, en els líders colpistes. Llavors, bé, vull dir, és un recull que marca aquests anys, del 18 al 22, acabant amb la guerra d'Ucraïna, no? Perquè hi ha un component a la invasió de Putin d'Ucraïna nacionalista molt fort. Vull dir, i és un recorregut trist al llarg de tot aquest moment o d'aquesta història que no haurien ni d'estar vivint ni haurien d'estar comptant, perquè et puc dir que ganes d'escriure sobre això no en tenim cap dels que estem escrivint. Vull dir, preferiríem estar escrivint sobre altres coses i no tenir aquest problema al damunt.
La situació actual en la que es troba Catalunya, com la definiries tu? Una situació de decadència en l'àmbit econòmic, institucional, de trencament en l'àmbit social entre catalans? Quin adjectiu li posaries tu?
Mira, tot això que has dit és que és així textual el que acabes d'explicar. Jo només et diria una cosa, que això és, vamos, això està en el llibre de Dolça Catalunya, no? Que ho explica molt bé, que el nacionalisme és anticatalà perquè destrueix Catalunya, perquè ha destruït l'economia, les inversions, ningú vol venir aquí, ha destruït la convivència, ha destruït la fraternitat entre les persones, ha destruït els ambients en molts llocs de treball. Vull dir, hi ha una gran decadència econòmica, social i política a Catalunya. Llavors, que no és bona per cap societat avançada i cap societat europea, perquè ens estem carregant l'estat del benestar. I, en definitiva, els líders del procés viuen molt bé del procés, però estan condemnant a la resta de la societat a viure pitjor, i cada any que passi encara anirà a més.
A més. S'ha convertit en un negoci, no?, pels processistes, tot plegat.
Sí, però el problema és quan ja també es va convertir en un negoci pels que havien de defendre'ns d'això, no? Com per exemple és el cas de Ciutadans, no? I d'aquí la desaparició de Ciutadans, pràcticament, ja estan en el camí de l'extinció, però és que realment necessitem partits polítics forts, que siguin partits nacionals, i fins i tot alguns partits que poguessin ser d'aquí, però que fossin partits que tinguessin clar que contra el nacionalisme poguessin col·laborar tots, perquè si el nacionalisme ha continuat mantenint l'hegemonia política, que no la moral, que la va perdre amb les manifestacions de l'octubre del 2018, però necessitem que hi hagi un acord, que tots entenguin que la lluita contra el nacionalisme és quelcom que, independentment d'esquerra o de dretes, els ha d'unir. Ells continuen sent hegemònics políticament, perquè ells van des de l'extrema esquerra fins a l'extrema dreta, pactant perquè tenen un objectiu comú, que és separar-se de la resta d'Espanya.
I com traiem, Pau, tu que coneixes bé el tema i perquè has parlat i has analitzat i has estudiat i has escrit molt sobre això, com traiem Catalunya d'aquest forat? Cal picar molta pedra perquè tu, com ho comentaves ara, pel que fa al nacionalisme i a l'independentisme, tenen encara una base molt consolidada, uns votants que segueixen els seus líders cegament, tot i les mentides i els enganys que els han dit que els han fet, no? Vull dir...
Sí. A veure, és una situació molt difícil. Sí. Mira, tenim un problema molt greu i és que no hi ha representació d'esquerra no nacionalista a Catalunya. Fins que no tinguem el ventall polític o ideològic complet, tenir esquerra i dreta no nacionalista, difícilment superarem el nacionalisme a Catalunya. Però aquest problema no és només regional. Mentre el conjunt, o sigui, mentre a Espanya, no, el govern de la nació i en el Congrés dels Diputats i en el Senat, tampoc hi hagi una esquerra moderna, contemporània, i que digui el nacionalisme va en contra del progrés, perquè el nacionalisme sempre és reaccionari, sempre és populisme reaccionari, ho tenim difícil. És que hem de solucionar-ho no només aquí, sense solucionar-ho al centre de la nació, en el cor de la nació, és difícil.
Jo t'he escoltat, Pau, alguna vegada dir que el nacionalisme fa clients mentint. Aquest nacionalisme que ha governat i governa Catalunya continua mentint, suposo, segons el teu parer, però, per exemple, amb què? Amb el tema de la llengua, per exemple, la relació català-castellà?
Bueno, això, evidentment, vull dir, el nacionalisme català és un nacionalisme lingüístic, no? O etnolingüístic. A través d'una llengua diuen que són una raça diferent, diferent i, evidentment, superior, segons ells, no? I que són el poble escollit. Això realment demostra la voluntat ferma de trencar qualsevol lligam emocional amb la resta d'espanyols, perquè els catalans, la majoria, tenim lligams familiars i emocionals amb altres espanyols d'altres regions del conjunt d'Espanya. Fer servir una llengua com a excusa per dir que ets un poble diferent, que tens drets d'autodeterminació, que ets una colònia, i totes aquestes barrabassades que han estat dient durant tants anys i que han estat venent amb propaganda pagada per diner públic, s'ha de combatre. I tot, la majoria dels catalans sentim un profund respecte i una grandíssima estima per les nostres dues llengües. És que no ens poden dir que tenim una sola llengua. Tenim dues llengües, com hem dit, com hem tingut sempre, i estimem les dues per igual. El que passa és que amb el procés i amb aquest nacionalisme no lingüístic han aconseguit fer la llengua catalana una llengua antipàtica a molts dels catalans que abans la feien servir, l'empraven en moltes situacions i està retrocedint precisament per aquest mateix motiu.
Està retrocedint sobretot entre la gent més jove. Pau Guix, moltíssimes gràcies. Recomanar aquest llibre, El nacionalisme és el mal, que presentes aquesta tarda a les 7 al Col·legi de Periodistes, molt a prop ja de la Diada de Sant Jordi, que també estaràs firmant llibres, veritat, m'imagino?
Sí, a 6 carpes al llarg del dia, tenim des de les 4 de 12 fins a les 4 de 9 del vespre.
Un dia de gran feina. Pau, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i seguim en contacte. Adéu-siau, eh?
Moltes gràcies, adéu.
Gràcies, Pau. Més qüestions. El Col·legi d'Arquitectes de Barcelona ha posat en marxa les oficines virtuals que tramitaran a partir d'ara les ajudes europees per rehabilitar uns 60.000 habitatges. Les subvencions s'han d'aconseguir abans que acabi el 2023 i les obres hauran d'estar enllestides abans del juny de 2026. Lídia Muñoz.
L'objectiu d'aquests espais és guiar i assessorar els ciutadans en el procés de rehabilitació, renovació i millora de les ciutats catalanes amb la mirada posada en l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic, un aspecte en el qual anem una mica endarrerits, segons assegura la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig, però que afirma que aquesta és una oportunitat única.
El parc immobiliari, el 80%, està obsolet a nivell d'eficiència energètica. Hem d'anar cap a la descarbonatització i això vol dir també reduir el consum i a l'hora de fer la transició verda.
El projecte està subvencionat per la Unió Europea amb els fons Next Generation i compta amb un pressupost de 480 milions d'euros que es destinaran a la millora de l'eficiència de 60.000 habitatges familiars i a la construcció de nous de lloguer social, un àmbit on la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, confirma que hi ha una gran mancança.
I per tant, els fons europeus també ens han de poder permetre la construcció al voltant d'uns 4.000 habitatges que hem de poder posar a disposició dels ciutadans per poder-los dedicar al lloguer social.